Bona nit. Això és Game Over. Bueno, doncs, avui ens trobem aquí un dijous més. Jo sóc en Guillem.
I jo en Sergi.
I, doncs, avui us venim a parlar sobre els events més importants dels videojocs, és a dir, els que ens presentaven diversos jocs o ens exposaven com jugar-los, etc. I en la segona secció parlarem sobre, doncs, els nostres tres jocs principals, que són Fortnite, Brawl Stars i Clash Royale. Vinga, va, comencem! Bueno, doncs el primer event de tots serà EVO, més conegut com a EVO Champions Series. Bàsicament és un event de Las Vegas al qual ens exposa diversos jocs i diverses consoles. Allà és on treuen tot lo gran, Microsoft i també Sony, és on ho exposen tot allà perquè els jugadors ho puguin veure. Sergi, n'havies escoltat mai parlar d'aquest event?
La veritat que no, ja tenim altres noms aquí a la llista que són més reconeguts i la veritat que segur que en sabrem, segur que en sabreu d'algun d'ells. Doncs aquest és una excepció, la veritat que no el reconeixia.
Doncs és un dels més grans de Las Vegas. Passem cap al següent.
Doncs ara anem amb BlizzCon. La BlizzCon és una convenció, un event més que una convenció, en la qual parlen de novetats de jocs. És un dels més importants, es celebra Anaheim, lloc on també es dona pas a altres competicions com DreamHack Anaheim, l'hem vist a Fortnite, com a Call of Duty. Són competicions a gran nivell, però en aquest cas estem parlant de la BlizzCon, no? Doncs que hi ha hagut estrenes de grans títols, com ara World of Warcraft, o bé Diablo, no? Unes sagues espectaculars, no, Guillem?
De les millors, es podrien dir, en quant a qualitat gràfica i jugabilitat, és de lo millor si t'agraden aquest estil de jocs. Sergi, és molt bo, no?, això de que presentin tots els jocs de Blizzard en un sol event.
Sí, la veritat que, com ja diu el seu nom, no, Blizz, doncs explica bàsicament que d'aquí és la convenció, és de Blizzard, no? D'aquí ve el seu nom. I doncs és important que també s'ha donat a conèixer allà el Hearthstone, un joc jugadíssim mundialment, Overwatch o Heroes, per exemple.
Sí, vaja, jocs molt top. Anem a canviar ja cap al tercer d'aquesta llista. El següent serà PlayStation Experience, bàsicament serà un event al qual ens exposarà totes les novetats de la PlayStation i també podrem veure diversos jocs exclusius de PlayStation que ja ens estrenaran i podrem veure els jugadors de quina manera jugarà, els gràfics, etc. També ens explicaran les noves actualitzacions de Sony i podrem veure moltes més coses. Aquest event on és celebrat, Sergi?
Doncs ja tenim repetició, aquest event se celebra a Califòrnia, concretament en Anaheim, com ja hem completat abans, no? Que també se celebra a BlizzCon, i doncs Anaheim es veu que és un dels llocs més triats per celebrar convencions, no, Guillem?
Home, perquè tenen uns estadis espectaculars allà per exposar-ho tot, i sincerament és molt bon lloc i molt ben situat. Anem a passar cap al quart d'aquesta llista.
Doncs passem ja amb el quart, parlem de G-Start, un dels pocs que se celebra a la part asiàtica, no? En aquest cas estem parlant de Busan, a Corea, i doncs bé, aquest event, G-Start, ens porta celebrant des del 2012, o sigui que és una cosa que ja té certa estabilitat, té cert renom en el món dels videojocs, i etc. El que també hem de concretar d'aquest havent és que el que s'hi pot trobar allà també són demostracions gratuïtes en les que tu podràs interaccionar amb els videojocs, podràs bé practicar en videorealitat, com ara s'està molt duent molt a terme, no, Guillem?
Sí, inclús podrem trobar diverses competicions en què jugaran amb jocs tradicionals com Street Fighter, etc. Jocs també d'allà coneguts en Àsia. I és un event també bastant reconegut a nivell mundial, no, Sergi?
Sí, ho és. De fet, justament a Corea és l'únic país al qual reconeix els e-sports com un esport olímpic. No sé, això podré obrir una mica de debat per següents programes, Guillem?
Sí, podríem parlar-ne en un altre programa, ja que aquest és un tema molt interessant. Però bueno, ara anem a passar ja cap al cinquè d'aquesta llista. Bueno, doncs el següent event serà Big Festival, un event celebrat a Brasil, més conegut com a São Paulo. També en aquest event serà un event al qual jugarem diversos jocs de diversos noms i podem trobar també diverses competicions. Sergi, tu n'havies parlat, és a dir, tu n'havies escoltat parlar d'aquest event?
Sí, sí, és clar que n'havia escoltat parlar, ja que és conegut com Big Festival, debut a que és Brazil Independent Games. El que passa aquí, bàsicament, és que el ser el més gran d'Amèrica Llatina és un que té un gran, diguem, un gran renom, no més sinó que és molt conegut, ja que la implementació dels videojocs a Amèrica Llatina sabem que va tardar, i doncs per això és tan popular, diguem-ne.
També cal remarcar que en aquest event, al final de, és a dir, al final de l'event, es donaran diversos trofeus pels millors jocs que ens hagin estrenat en aquest event. Bueno, Sergi, algú més a dir d'aquest event?
Jo, sincerament, aquest event ja aniria i és dels pocs els quals tenen una cosa que és una mica diferent, no? Aquest cert punt de qualificació de videojoc i de demostració, que és el més important, com ja hem dit, és totalment clau, la veritat.
Doncs vinga, va, anem a passar cap al següent d'aquesta llista.
Doncs anem amb el GDC, conegut com Game Developers Conference. Doncs bé, aquest es celebra a Califòrnia, a San Francisco, i doncs bé, aquest és un dels més importants, ja que s'han donat a conèixer GDC Vault, com ja sabem que és la típica pàgina on podem arribar a aconseguir jocs o per exemple, subscripcions de pagament més baratos, etc. I també podria destacar la saga de Gamasutra, que és un joc bastant interessant de lluita Street Fighter, no, com ja hem comentat abans, com el Tekken, etc. de jocs. I doncs, Guillem, ens en podries comentar alguna cosa del XRDC, que és el joc aquest que han implementat?
Bueno, bàsicament són coses de realitat virtual. Allà podrem trobar diversos jocs que van mixtes amb la realitat virtual. És una convenció molt divertida. Està situada a Califòrnia, San Francisco. I jo crec que es poden provar moltes coses sobre la realitat virtual, que és el que intenta fer aquest event, no, Sergi?
Sí, ha sigut tan popular, no?, que ja l'estan recreant aquest mateix, que el Game Developers Conference, a Alemanya. I doncs li han posat el nom de Gamescom.
Bé, això està molt bé, no?, que es vagin incrementant més events pel país, bàsicament. Bueno, per països.
Sí, sí.
Bueno, anem a passar cap al següent d'aquesta llista. Bueno, doncs el següent d'aquesta llista serà el famós E3, més conegut com a Electronic Entertainment Expo. Bàsicament és el lloc on ens exposaran tots els jocs d'Electronic Arts que ens esperaran aquell any. En aquest event hem pogut trobar molts jocs com Star Wars, hem pogut trobar també FIFAs, etc. És a dir, és un event molt gran internacionalment i és celebrat a Los Angeles. Sergi, et sembla un bon lloc, una bona localització?
Sí, al cap i a la fi, als Estats Units ja veiem que la gran majoria d'aquesta llista són celebrats allà, i és perquè la cultura dels videojocs va arribar molt abans i doncs és una cosa que realment ha creat fúria entre els jugadors i tant la gent com ho mira des de fora, saps? I doncs és bastant interessant el tema aquest de la manera de viure, diguem-ne, no? Que té la gent bastant divertida, la veritat.
També cal remarcar que aquest event el podrem veure també en plataformes com Twitch i YouTube, en streaming. I això també és una cosa molt interessant per a la gent que no es pot permetre anar a l'event. Doncs veure-ho des de la teva casa estirat al sofà mirant Twitch, jo crec que és un punt molt a favor en aquest event. És també dels més coneguts internacionalment i també dels que més se'n parlen. Bueno, anem a passar cap a l'últim d'aquesta llista.
I doncs passem amb el més important de tota Europa, i aquest és Gamecom, com ja hem parlat abans, i doncs bé, és celebrat a Alemanya, concretament a Colònia. I doncs bé, aquest event, el que la diferència, no, i per què és tan important, què ha fet, quins grans avantatges té, quines metes té, no? Doncs al final, el més important d'això és que el 2011, aquesta fira, doncs va celebrar un campionat de Dota 2, un joc que ja sabem, és molt entretingut i la veritat que recomanem, ja l'hem recomanat altres programes, i doncs bé, els esports encara s'estaven implementant en aquell temps, però una empresa va oferir un patrocini de 1,6 milions de dòlars a qui guanyés aquell torneig, i doncs bé, el guanyador se'ls va endur. Guillem, què n'opines?
Home, això està molt bé perquè vulguis o no vas incrementant el món dels videojocs a la gent i vas fent que cada vegada hi hagi més competitiu. Com en aquest event, bàsicament, perquè és molt conegut perquè es celebren competicions d'esports, que això és un punt molt a favor, no, Sergi?
Doncs sí, la veritat que és bastant interessant el tema aquest de que cada vegada hi hagi més els videojocs a l'alça, i jo crec que al final arribarà un punt que ja quasi tot serà la diversió, pràcticament serà això.
Bàsicament va molt bé i que s'hagin aquest tipus d'events va molt bé per introduir els e-sports a la gent. Bueno, anem acabant ja aquesta primera secció i ara us passarem cap a la segona amb els nostres tres jocs preferits. Bueno, doncs ara, com us hem dit abans, passarem cap als nostres tres jocs. I ara, primer de tot, parlarem sobre Fortnite. Sergi, què hem trobat a Fortnite?
Ui, doncs Guillem, hem trobat moltes coses. La veritat que hem trobat tornejos, noves skins que han vingut a la tenda, hem trobat nous objectes dins el joc. Per quin vols que comencem?
Comencem pels tornejos, millor.
Doncs bé, tornejos oficials, hi ha hagut el de l'esquin del Pato, que és bastant interessant haver-la aconseguit, i es aconseguia el top 1215, i personalment em vaig quedar uns 15 punts, i em va ser de gran, la veritat.
Però bueno, també t'haig de dir que l'esquin a mi em sembla una miqueta lletja, però bueno, això per gustos els colors.
Sí, la veritat que, més si no, jo crec que era l'orgull, no?, d'haver tingut un bon top. Perquè també t'emportaves Power Ranking, i bueno. Però bueno, es va intentar. La veritat, va ser un torneig divertit en el que es jugava molt per placement, per posicionament, i doncs bàsicament la mecànica dels lades era jugar-la a kills, o sigui, a posicionament més que kills, ja que les kills donaven un punt i el posicionament començava a comptar des del top 45.
Yeah.
Això, Guillem, tu consideres que està bé, és millor format Dreamhack?
A mi personalment m'agraden més els tornejos de que s'estaquen a 80.000 persones en el late, i no sé, em sembla molt més bonic que no pas veure un late de 15 persones perquè hi ha hagut un Mr. Savage a la partida que se n'ha carregat 30.
Sí, és interessant el tema de que la gent va molt W, poder no, en aquest torneig no era el més rentable, però en el que ara us comentarem sobre la Trio Cash Cup, que es juga avui, es va jugar el dia dilluns, i doncs bé, en aquest torneig vam veure molt stacked, la veritat, va estar molt stacked als games, vam veure destacant a Naco, el trio de Naco, i doncs la veritat que ho van fer bastant bé, no? Alguna cosa a recalcar, Guillem?
No, això que has dit tu, que el Naco va jugar molt bé i el seu trio també, ojo que va estar patant.
Doncs sí, la veritat. I parlant de tornejos extraoficials, tenim el torneig de The Gref, que ja sabem que és el streamer molt conegut, que ha tingut un skin a Fortnite i de tot. La veritat. I aquest torneig va ser jugat tant per pros com per creadors de contingut espanyols com tant de fora d'Espanya. I el guanyador d'aquest, qui va ser, Guillem?
Va ser Seti, un polac, un jugador molt bo en el trio de Tiku. I van ser partides molt boniques de veure, ja que, vulguis o no, s'estaqueaven i quedaven sempre els més top just en l'última zona, i això és molt bonic de veure, no, Sergi?
Sí, vam veure un gran reconeixement de Baluet Anas, el qual va fer un... va tenir un gran potencial, se li veu, el rus. Va deixar marca clarament amb la seva skin de l'alpinista, que ha quedat molt reconeguda mundialment després de que se la posés. I es posés un pico o un tan curiós, si el vas veure, Guillem?
No m'hi vaig fixar, sincerament.
Doncs portava un pico, que era una espècie de massa de gel, al qual hi havia peixos a dins, i la veritat que va ser una mica estrany, ja que ja sabem que en els avions competitius es sol veure la varita estrellada, el caramelo, sí, i el picalleros, i el golf, poder, el pal de golf, sí, no molt, i doncs va sorprendre la veritat que tothom va començar a criticar, però va fer un bon top, va fer top 11, i la veritat que és important. Dins el top 10 només van haver-hi dos espanyols, va haver-hi el Niño Periquito, va haver-hi José, i va haver-hi també a Llobeti, i també va haver-hi Naco, que es va quedar en la posició 12, juntament amb Aleworld, que Aleworld sí que va entrar en el top 9.
Molt bé, no, l'Aleworld?
Sí, Aleworld, jugador de Team Queso, molt potent, la veritat, fa molt gallès, la veritat.
I vulguis o no, a la FNCS va arribar fins als hits, que també a les finals no van acabar de guanyar, i pues els hi va complicar, però bueno, no va passar res. Bueno, doncs, Sergi, ara passem cap a Brawl Stars. Tenim novetats, oi?
Doncs sí, està al caure el finalitzament de la temporada, i doncs s'ha pogut veure com hi ha un desafió de 9 partides en la qual podrem aconseguir el Dynamite del PSG, i jo personalment l'he aconseguit.
Sí?
Sí, bueno, eren 9 partidetes, les vam jugar amb Randis i bueno, les vam aconseguir.
Bueno, jo no el vaig jugar perquè sincerament em feia bastant pal, perquè els randoms segur que serien molt dolents, i a més si jo que sóc molt dolent, doncs ja seria un combo de la muerte. Però bueno, tot i això és una skin maca, vulguis o no, i et fa, doncs no sé, et fa sentir-te important, no?
Sí, bueno.
Llavors, també tenim ara Brawl Talk, és a dir, això vol dir que hi haurà actualització d'aquí a res. Sí. Tindrem dos nous brawlers que no ens han volgut revelar el nom, i noves skins, moltes noves skins, de la Bea, de la Bibi... Buah, de tot, de
sí,
tot,
de
tot.
Tara, poder del bo. I també cal remarcar que poder tornen una mica als orígens. Hem vist que al llarg d'aquesta Brawl Talk, no, que s'ha publicat a Supercell, al seu canal oficial de YouTube, hem vist que poder tornen als seus inicis, com jo era un gran fan de la saga de Supercell, jugava amb Clash Royale, jo jugava a Clash Royale quan va sortir, de fet tinc la insígnia als 5 anys, i doncs bé, va sortir que al principi es jugava en vertical.
Sí,
sí, es jugava en vertical, i era molt curiós, ja que era una cosa quasi impensable. A Espanya va tardar a arribar, la veritat, va tardar a arribar.
No es podia instal·lar, t'havies de posar sí, l'VPN sí, a Tailàndia sí, i no sé què.
Jo vaig tenir que fer-ho, vaig posar l'VPN a Canadà i me'l vaig poder jugar. La jugabilitat no era la mateixa, evidentment.
Home.
Canvia molt, sabem que ara es juga horitzontalment, i doncs la veritat que era... és un bon joc, la veritat. I ara poder tornar una mica, perquè estan intentant implementar les caixes que hi havia abans, Guillem.
Home, això és bonic, això és bonic, vulguis o no, i que ho vulgui fer Supercell està molt bé, perquè a més d'això, tornant als seus inicis, han tret 3 nous jocs, bueno, és a dir, els trauran sí, sí, d'aquí a res.
Sí, sí.
Són 3 jocs, un d'aquells de... ai, ara no em sortirà el nom.
Sí,
dels cas de, com un Candy Crush, però que llavors sí, fas sí, mal. Tindrem una batalla d'héroes, que això també està molt guai. I podrem trobar un altre, oi, Sergi?
Sí, també trobarem el que és com una espècie de League of Legends. És com una arena on haurem d'anar a barallar-nos. Són uns jocs que jo crec que han tret. Són directament relacionats amb Clash Royale, no amb Brawl Stars, per desgràcia. Però el que sí que hem vist és que molts streamers, tant com jugadors professionals, estan contents i a la vegada una mica decebuts, perquè la gent està esperant que facin canvis de balanç tant en Clash Royale com en Brawl Stars, i han tret una notícia la qual diuen per què no ho fan. Guillem, l'has vist?
Jo no, personalment, ja que no estic molt enganxat en els jocs de mòbil, però segur que deu ser que no deuen balancear el dany, perquè actualment el meta el volen així, no?
Doncs, Guillem, és una cosa que no sé si serà verídica del tot, però bueno, han explicat que no volen fer canvis de balanç des de fa 3 mesos que no ho fan, de fet. És una cosa insòlita, diguem-ne, perquè clar, tot el mes jugant, jo què sé, amb Nita, poder, yeah, doncs ja cansa, no, Guillem?
Sí, sí.
I doncs han explicat que és perquè la gent es maxea el seu main, el seu personatge main, yeah, o en el cas de Clash Royale, les seves cartes, i clar, llavors la desbalancegen i bueno, clar, llavors què han de fer, saps?
Ja. Yeah.
Esclar, i han dit això, no sé si serà del tot verídic, però han donat aquesta excusa, diguem-ne.
Bueno, però de Brawl Stars no podem dir res més, així que ara parlarem sobre els balances a Clash Royale, així que canviem ja de joc. Vale, doncs ara passem cap a Clash Royale. Com estàvem parlant abans del Brawl Stars, doncs, i estàvem parlant dels balances, doncs ara anem a veure Clash Royale. Han canviat les noves cartes potenciades. Ara tenim el P.E.K.K.A. i la descarga, ja que hi ha hagut un canvi de temporada, i ara vol fer que el joc que predomini el P.E.K.K.A. Sergi, això et sembla bé a tu?
Sabem que el P.E.K.K.A. és una carta molt counter de moltes altres, com per exemple Gigante Noble, o bé Gigante Normal, o Golem, i és una carta que jo crec que possiblement ara el meta estigui una mica, diguem, igualat, ja que, com ja hem explicat en anteriors programes, els bàrbaros d'élite estan xatadíssims, i un counter molt bo del P.E.K.K.A. són els bàrbaros d'élite, i per això mateix no, creiem que és un bon counter.
Sí, sí, perquè així, si xatessin una carta i llavors no tingués un counter, estaria malament, no?
Sí, la veritat que sempre hi ha d'haver la mínima, no?, per contrarrestar, que no influeixi molt el nivell de les cartes, perquè ja, si no, la gent s'acabaria tiltejant.
Sí, això està molt bé. També cal dir que han implementat noves coses. Sergi, ens ho pots explicar una miqueta? Nous llibres, no sé ben bé com va, noves monedes... Com va això, Sergi?
Doncs sí, han implementat objectes màgics, així els nombren, i doncs bé, han implementat 4 estils diferents de coses. Doncs bé, anirem d'escala de millor pitjor, doncs bé. La clau, el que farà bàsicament és obrir-nos cofres. És una eina tan senzilla com que bàsicament t'obrirà cofres. Si per exemple dura 12 hores obrir-lo, pues tardaràs 0. Si la gastes, se t'obrirà sol. Llavors, també tenim els comodines, que poden tocar en cofres normals, i doncs, bàsicament és que, com tants comodines tinguis, tantes cartes d'aquella raresa li podràs aplicar a la carta que tu vulguis. Per exemple, si tens 12 comodins especiales, li podràs aplicar 12 muntapuercos, o 12 peques, mini peques, o el que sigui. Llavors, també tenim els llibres. Guillem, explica una mica què són els llibres.
Els llibres el que faran és, bàsicament, deixar-te a una carta, diguéssim, la carta que tu vulguis. Sé que és raro d'explicar, però si tu li apliques el llibre a un personatge, doncs es quedarà a una carta de millora, que això està molt bé si tens, per exemple, que omplir 100 verdugos, doncs va molt bé per utilitzar-ho, ja que se't quedarà en 99 i només l'hauràs de treure una vegada, no, Sergi?
Sí, de fet, jo diria que ho omple tot. La veritat que és una eina espectacular, no? Perquè, clar, que t'hagis de gastar, per exemple, jo suposo que dec tenir alguna carta així a l'11 i poder me la vull pujar, però tardo 100. I clar, no estaré cada diumenge allà demanant cartes aquell al clan, no hi haurà temps. I doncs bé, això és una gran eina, ja que d'aquests n'han regalat, i doncs és bastant interessant aquest tema. I doncs ja passem amb l'últim, que seria la moneda màgica. Aquesta és el més important que hi ha. Doncs bàsicament el que fa és que et millora una carta sense el preu que toqui. És a dir, si hi ha una carta per 500.000 d'or que s'hagi de millorar, doncs et surt completament gratis.
Bé, això està molt bé si no tens molt oro i et vols millorar una carta que costi molt, doncs això és just lo perfecte. Jo crec que ha tingut, és a dir, ho ha encertat bé Supercell, això, d'afegir objectes màgics, i està molt bé pel joc, ja que, vulguis o no, per la gent que no posa diners en el joc, està molt bé. Res més a dir sobre els balances ni la nova temporada, així que passarem ja cap als 5 mazos d'en Sergi.
Doncs bé, passarem ràpidament amb el primer baralla. La veritat és bastant completa i consta de Gigante, Chispitas, Espíritu Sanador, Tornado, Bola de Fuego, Mini Peca, Mago Eléctrico i Zap. Guillem, la veritat que és bastant sòlida, no?
Home, és un mazo molt sòlid i a més ara amb el Zap que l'han pujat, doncs està molt bé, no?
Sí, la veritat és una carta quan menys interessant. Passem al següent, ara que en aquest meta, com ja hem comentat, està tan trencada els valors d'Elite, doncs bé, en portem una més. I doncs consta de Hielo, Mini Peca, Verdugo, Montapuercos, Esbirros, Golem de Hielo, Zap i els mateixos Bàrbaros d'Elite.
Aquest mazo és un... està una miqueta desbalancejat pel tema dels Bàrbaros d'Elite, ja que estan actualment molt xatats, però bueno, tot i això... es pot conterear ara gràcies al P.E.K.K.A, com hem dit abans, però bueno, segueix sent un mazo molt sòlid.
Ara parlarem d'un Splash, un mazo que s'utilitzava molt fa molt temps, però i ara està tornant a reviure, no? Perquè amb el nerf, o sigui, amb el buff dels Bàrbaros d'Elite, és un gran counter. I doncs bé, aquest porta Mago de Hielo, Mago Eléctrico, Cementerio, Lanzarroca, és una carta no gaire usual, la veritat. Doncs també porta Tornado, Dragon Infernal, Valkyria i Hielo. Guillem, què n'opines? Aquí portem molts mazos amb Hielo.
Sí, està... bueno, és que és una carta molt útil per 4 d'elixir que, és a dir, que et congeli tot, pues és una carta bastant útil i que per defensar i atacar pot anar molt bé.
Doncs ja passem al penúltim. Aquest és el que va fer servir Sam Belikin a la Brainchon Cup i doncs consta de Golem, Bruja Nocturna, Bàrbaros d'Elite, Baby Dragon, Fletxes, Clon, Murciélagos i Ejército de Esqueletos. I doncs bé, ja passem amb l'últim i passem amb un cicle ràpid de Noble, el qual consta de Tronco, Bola de Fuego, Zap, Eléctrico, ja sabem més l'Espiritillo Eléctrico. Doncs bé, també passem amb Duendes de Lanza, passem també amb un Torre Tesla, un Dragón Infernal, un Pescador, ja sabem que és una carta molt, molt, molt rellevant en aquest meta, i doncs també tenim el Gigante Noble.
Vaja, és un mazo que està molt bé, ja que els ciclats aquests... sempre van bé, i si és una carta com la del Gigante Noble, que sempre fa molt mal, està molt bé. El que passa és que poder actualment no és el que està més en el meta, tot i això fot molt, no, Sergi?
Sí, la veritat que són cartetes, la veritat, són cartes.
Sí, sí, són cartes de les bones. Bueno, acabem ja els 5 mazos del Sergi, la segona part, així que ja ens anem a despedir-nos. Bueno, doncs ara com us hem dit abans, ja hem acabat el programa d'avui, espero que us hagi agradat. Si teniu qualsevol dubte, ens podeu consultar a l'Instagram, que és game.over.podcast. Allà ens podem, responem sempre i ens podeu preguntar qualsevol cosa. Espero que els events us hagin agradat, ja que són events bonics el que fa, és a dir, pel que ens ensenyen i pel que es fa allà, no? Com per exemple competicions, etc. Això, Sergi, a tu et sembla bé, no?
Sí, és interessant el tema aquest que parlàvem, de que tanta gent estigui unida per una mateixa fi, i doncs és una cosa bastant important.
Bueno, doncs espero que us hagi agradat el programa d'avui, ja ens en anem. Això és
Game Over.